Bon dia, passen 7 minuts de la una del migdia. Encetem aquesta darrera tertúlia de la temporada habitual, de la programació habitual dels dissabtes de Ràdio Falset. I és un plaer que m'acompanyin als estudis de Ràdio Falset. L'Agustí Massip, bon dia.
Hola, bon dia.
A l'Armand. Bon dia. I al Josep Maria Cots, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia a tots tres, gràcies per acceptar la nostra invitació per comentar l'actualitat de la nostra comarca i també de qüestions de fora del Priorat, però que acaben tenint ressonància en això que en diem actualitat en el nostre dia a dia i que anem a repassar en aquesta hora aproximadament. Avui és un dia d'aquells que estem parlant, estem comentant, i hi ha coses que s'estan movent, s'estan celebrant. Per exemple, a Pradell de la Teixeta també en voldrem parlar. S'està celebrant, ja va començar ahir al vespre i a la tarda, el Festival en Veu Alta, en la seva novena edició també a l'Ajuntament de Falset. En aquests moments s'està celebrant, està entrant en la recta final, la jornada sobre la vida rural organitzada pel PSC de la nostra comarca. Tenim altres qüestions que ens agafen una mica de lluny, però que de retruc també toquen a la nostra comarca, com és aquest canvi al Museu de Vilafranca que ens ha d'explicar el Josep Maria Cots, perquè és un canvi bastant important, no, Josep Maria?
Sí, déu-n'hi-do. De fet, bé, Vilafranca potser és un dels primers museus que hi havia del Via Catalunya, i ha arribat un moment en què tenia la polèmica la diversitat de continuar com a tal, com a Museu del Vida de Vilafranca, o bé agafar ja un altre ritme, no? I aquest altre canvi que hi va haver amb el sentit era que volien crear, a partir del nom del vi, crear el museu amb una ampliació bastant interessant, però el Museu del Vi de les Cultures del Vi de Catalunya. Llavors, que no solament es parlava del Vilafranca i del Penedès, sinó donar-li una amplitud al que seria visitar un museu que et parla de tota la cultura del vi de Catalunya en diferents aspectes. De fet, aquest dia el que es presentava, bueno, és el primer que vam veure, que hi havia màquines que estaven arreplegant la runa dels edificis que havien tirat a terra al costat del museu per fer l'ampliació, no?
Perquè estem parlant d'una instal·lació que no està ni molt menys acabada, que està fent-se, però que la idea és que sí, reuneixi totes aquestes cultures del vi de Catalunya. Recordem que és una de les comunitats autònomes amb més denominacions d'origen vitivinícoles.
Sí, sí, va per aquí. Per això volien mantindre el que era el nom del vi, no Museu del Vi de Vilafranca, sinó de les cultures del vi de Catalunya. Van presentar el que seria l'edifici, amb tots els determinats planells, més o menys les sales que hi havia, però no encara es va poder veure el contingut, que a vegades també és el més interessant, perquè no solament, bueno, jo hi vaig ser present d'una forma particular, no va representació, però sí que estaven convocades totes les denominacions d'origen de Catalunya. De fet, n'hi havia massa, n'hi havia més aviat poques. No hi havia la de Priorat, no hi havia la de Montsant. Jo hi vaig anar per un altre vertent, no, per coneixement del personal d'allà, i també, bueno, mira, a veure què passava i de què anava la història, no? I bé, se va fer tota la presentació. Dic, lo interessant serà veure el contingut de què parla, que quan parles de museus ja no té res que veure la museografia que hi havia abans, que era més aviat un magatzem o un contenidor de gènere que el miraves i, bueno, poca cosa t'explicava, no? Avui els museus ja és una cosa molt més didàctica, interactiva, i que surts d'allí perquè allò te diversifiqui cap allò que t'ensenya el que t'ensenya el museu, no? Vull dir, és un punt de partida. Una vegada feta la presentació aquesta, bueno, l'assemblea es va aixecar, hi havia un pica-pica amb cava i formatge, bueno, el que es fa amb aquest tipus de presentacions, i abans hi havia el Salvador Puig, el director general de l'INCAVI, l'alcalde de Vilafranca, i em va cridar l'atenció dos comentaris, dos pinzellades del que vam fer, no? En suport al museu, però també un comentari que es va estendre una miqueta més. Parlant de museus, el Salvador Puig, el director general de l'INCAVI, va fer referència, jo vaig intuir quan ho feia, que es referia al futur museu de Falset. Diu, sí, perquè jo vaig anar a una població i hi havia museu, però estava tancat perquè ara l'han de reformar, i allà, i no sé si del vin o el museu... No... Bueno, aquí es va quedar. I l'alcalde, per l'altre costat, també va fer una referència que va dir, Vilafranca hem renunciat al Museu del Vi de Vilafranca per dir-li Museu de les Cultures del Vi de Catalunya. I en acabat, bueno, el comentari que fas, que saludes amb un, saludes a l'altre, sí que vaig preguntar al Saló de Puig si es referia al Museu de Falset, el futur Museu de Falset, no? Allí també hi havia dos representants del Departament de Cultura, més aviat de la secció de museografia, i s'hi van apuntar perquè diu, coneixem el tema de Falset, hi ha hagut un canvi d'estructura del que hi havia d'haver.
Sí, que s'ha anat explicant aquí, ja sigui amb la veu de l'Anton Vidal, del Centre d'Estudis o fins i tot de membres de l'Ajuntament de Falset.
Sí, sí, una presentació que es va fer a l'Ajuntament, que veus més o menys per què aniria, no? Clar, els comentaris se van allargar una mica més, és la conversa, i entre altres va sortir un comentari, veiem, no voldria ni molt menys entrar en una polèmica ni discutir, perquè bueno, també conec el projecte i fa molts anys que directe o indirectament està relacionat amb el museu, i va sortir el tema de perquè, sí, perquè el Castell del Vi, no, perdoneu, no, el Castell del Vi no, com a tal està tancat, i la presentació que es va fer, el museu té un altre nom, vull dir, ara no sortiria, no sé si és Museu de Falset i Comarca, vull dir, el nom ja va sortir a la presentació que es va fer a l'Ajuntament. Inclús algú va fer el comentari de que no trobaven gaire acertada la nomenclatura d'aquest museu, ja que, bé, amb el museu, que amb el Castell del Vic del que hi havia, que podia haver una renovació, un canvi de sentit, i podia donar cabuda també a tot el que és la història, la geologia, la prehistòria, amb tot el material que hi ha en el centre d'estudis. No? No vull entrar aquí amb opinions, una opinió era, per exemple, que es podia compartir una cosa amb una altra, però amb una projecció ben feta. Ara bé, són comentaris de gent que no són d'aquí, que poden tindre el seu punt de vista positiu, però que bé, la cosa ja va endavant i deixem pel que vulgui opinar el que sigui, bueno, que tothom és lliure de manifestar si era un encert o no un encert, o bé, el comentari va ser que el nom que tenia el Castell del Vi, no ho vaig fer jo ni molt menys aquest comentari, sinó entre l'alcalde i el president de l'Incavi, els del Departament de Cultura, que bueno, ja que és una comarca vinícola, podia continuar dient-se en Castell del Vi i compartir tot el que aportarà al centre d'estudis com a història i com a referent a la comarca. No? Si en el Vi, el punt d'enllaç de la partida i l'atractiu que pot tindre, jo res més. Aquí no hi entro més, però bueno,
no, interessant.
És interessant també d'opinar. No?
Interessant l'apunt que ens arriba de veus de fora i home, veus amb cert, si em permeteu l'expressió, pes, com és la del Salvador Puig, director de l'Incavi, sí. I també representants del Departament de Cultura, que apuntin això, la resta de tertulians, com veuen aquest canvi. Repeteixo, n'hem parlat no abastament i no centrats en aquesta qüestió, però sí que n'hem parlat del canvi, sí que l'hem anat explicant fins i tot des d'aquest mateix espai.
A mi em sembla que el nom de Castellaví era un nom molt ideal pel castell, per Falset, per la comarca i per el que representa tot plegat, no? I que després el contingut, sigui un o sigui un altre, ja és una altra història, que no, aquí tampoc no cal entrar-hi, perquè tampoc no sabem com, encara que vaig assistir a la presentació del nou projecte, el fet de que se canviï contínuament de noms de les coses fa que les coses se perdin pel camí. Per exemple, en aquest cas, i estem parlant de gent de fora de la comarca, tenen clar que a Falset hi ha Castell del Vi. Doncs si els de fora tenen clar que hi ha Castell del Vi, que menys que els d'aquí també donar-li suport, perquè penso que és un nom curtet, adient i molt, molt ben, crec, ben trobat.
I una mica també el nom de museu de Falset i Comarca, per dir alguna cosa, pues, és una, de museus d'aquest estil n'hi ha multitud arreu de Catalunya.
És que avui en dia ningú
és de
museu, ja.
I possiblement pues, la peculiaritat aquesta de que hi hagi el Castell del Vi com a museu i que inclogui també, evidentment, clar, tot el patrimoni que pot incloure el Centre d'Estudis Falsetans, pues, segurament és un sobreafegit que dona contingut una mica al fet de que aquí sigui una comarca elaboradora de vi per excel·lència, no?
Bé, jo ja ho he dit, no vull crear una polèmica.
No, veia, penso que cadascú té la seva opinió i sí. Punt. No, i no està aquí crear polèmica, és una polèmica. Vull dir, al fi i al cap nosaltres, almenys jo, me considero una persona una persona normal i corrent del carrer i que té la seva opinió sobre els temes i els exposa i ja està, sense necessitat de... Si estigués jo, per exemple, que si jo, a l'oposició, a un partit polític, a l'oposició de l'altre i comencés a opinar i no sé què, les podria ser, sí que crearíem un estat d'opinió de, sí, de polèmiques, no? Però sí, sí. No, és una persona individual que opina sobre un tema que, bé, a mi, si els que han de decidir, decideixen.
Vull si em permeteu posar la falca fins i tot del programa, i és una cosa que he anat pensant molts darrers anys, quan ha baixat el nombre de persones que trucaven per donar la seva opinió, és que sembla que cada trucada o cada tema hagi de generar polèmica. I l'hora del vermut, almenys des que me n'ocupo jo, sempre ha intentat defugir, tot i que és conscient que a vegades pot ser que es generi alguna polèmica, perquè des del moment que hi haguin dues opinions contraposades es pot generar polèmica, perquè importa molt el to i com es diuen les coses, però el que em sorprèn és, repeteixo, que els vilatans i vilatanes de Falset i també de la nostra comarca, quan s'apunta un tema, no tinguin una opinió o almenys no l'expressin aquí, d'acord? Potser la forma del telèfon ja comença a sonar antiquada o no, però jo crec que diu molt de la salut de la societat civil el fet de que es pugui parlar i fins i tot polemitzar, per què no? Amb educació es pot parlar de tot i en el toc es vulgui.
És que jo crec que una tertúlia, si no hi ha una mica de debat d'idees contraposades, no té massa sentit, no? I si ens hem de contínuament donar-nos sabor els uns als altres, no guanyem res. Vull dir, no s'avança. Penso que s'avança quan hi ha divergència d'opinions i, evidentment, tots són respectables opinions. El problema és aquest, no? Vull dir, que totes les opinions són respectables i, per tant, cadascú pot donar la seva.
Sí, no, i a vegades sembla que jo no parlo perquè, clar, la millor algú s'ho prendrà malament aquí i allà. Escolta, ja, és l'expressió de llibertat que vull necessitar.
Sempre que es parli en respecte, pues es poden fer tots els comentaris. I una cosa que trobo interessant és que, pel que comentaves, és una cosa objectivada des de fora de la nostra comarca. Per tant, ja no és una visió pròpia des de dintre, sinó des de fora, que veuen que realment pues, possible, pot ser que el canvi d'aquest nom... Pues, pugui ser, no pot ser, el més encertat, no? Pues perquè segurament és això que...
No, possiblement, és que, per exemple, vull dir, si el Departament de Cultura ja té clar que fa Falset i a Castellbisbal, quan se presenta qualsevol projecte...
Bueno, ara museu, saben que el museu sí, s'està canviant...
Sí, sí, però vull dir... Sí, ara, però una cosa és oficialment, sí. Una cosa és oficial i l'altra és l'oficiós de la gent, no? És com, per exemple, que sé jo, la plaça de l'Església, no? A veure... o la plaça de les escoles.
Sí,
és que és d'una altra manera, sí, és d'una altra manera, però la gent en diu la plaça de les escoles, i punt, no? Vull dir, moltes vegades les coses oficials i les coses de la gent van en diferents camins, no? Camins paral·lels, i per tant, que està bé que divergeixin, no? Que convergeixin, vull dir, no? Però, bueno, mentre no convergeixin, doncs estan divergents.
Sí, bueno,
i no passa res.
I l'opinió que em va donar, diu, bueno, és que, clar... com a museu, això que deies tu, Armand, com a museu de Vilafranca i n'hi ha 50.000 i ells el que pretenen és donar-li un contingut més important perquè per atraure més gent, vull dir, parlem clars i volen trobar aquest nom i es pensen que la cultura del vi a Vilafranca pot ser exportable per tot Catalunya.
És que els museus locals avui en dia no tenen massa sentit. Els museus locals, diguem-ne, no? D'un lloc concret, sinó que han de ser museus més aviat monotemàtics, museus que vagin més enllà dels localismes, no? I jo penso que en aquest sentit sí que estem, jo crec que donem un pas enrere. Jo crec que sí.
He recuperat la notícia de quan es va presentar la imatge gràfica
més autoritats del poble, eh?
Agustí, el nom, i sí, és inequívoc, és Castell de Falset, Museu Comarcal. O sigui, la imatge gràfica i el nom és tal qual, Castell de Falset, Museu Comarcal. No hi ha cap mena de referència a la qüestió del vi. Queda apuntat aquesta qüestió, veurem com es desenvolupa, perquè, a més, si no tinc mal entès, al llarg d'aquest estiu s'hauria d'acabar inaugurant o reinaugurant aquest nou espai de la capital del Priorat.
Afegir vi al nom que has dit potser seria una opció, no ho sé.
No, jo he tingut ocasió de veure el contingut, el que fan i per etapes, i xapó, no? Està bé. Però, bueno, una cosa no quita l'altra, eh? No...
Recordem que tenim dos telèfons, el 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135. 11:35, per tal de que també pugueu participar en aquesta hora del vermut, aquesta darrera edició de la present temporada. A mi de Falset m'agradaria marxar, ni que sigui de manera simbòlica, cap a Paradell de la Teixeta, i s'inaugurava el festival en veu alta. Per les imatges que hem pogut veure al Twitter, aquesta xarxa social, hem vist que un any més la gent ha respost a la crida, i a mi el que m'agradaria saber és si teniu pensat anar a l'EVA, si heu anat a l'EVA, i en el cas que la resposta a les preguntes anteriors sigui no, és si us ha arribat què és aquesta mena de... no, aquesta mena, aquest festival de la cultura oral.
Bé, jo et diria que, i tant que hi penso anar, cada any he anat i inclús algun any he participat, i penso que és un esdeveniment que no es pot perdre, és a dir, que ningú de la comarca s'hauria de perdre de visitar-la en un moment o un altre del dia d'avui o del dia de demà. Jo, per exemple, tinc programat que aquesta tarda a les 6 estaré a l'EVA i estaré tota la santa tarda fins a les 9 o les 10 que s'acaben els actes de la tarda allí participant de l'activitat. I com deia la setmana passada, i jo no vull deixar de dir-ho, perquè ja ho vaig dir la setmana passada, però vull recordar-ho, que més enllà de la programació, és a dir, quan un confia en el programador, sap que allò que es fa és bo segur. I per tant, no mirem qui va, qui deixa d'anar-hi, sinó que a les 6 fan això, segur que serà bo. Una miqueta aquesta seria... Un dels, per mi és un dels èxits de l'EVA, no? De que saps que vagis a l'hora que hi vagis, a l'acte que facin, segur que t'agradarà, segur que et dirà alguna cosa.
Jo no he anat cap vegada, però sí que he llegit la...
Doncs Maria, hi has d'anar.
No tinc perdó, és allò que dius, però bueno, també ho dic clarament, sí que he llegit la programació, és veritat, tot això el que dius, perquè la llegeixi i dius carall. Hi ha l'entorn que em fan, el moment determinat, el paisatge o la casa, dius, Déu-n'hi-do, xapó el que estan fent allí. No hi he anat, no. I ja t'ho dic clarament, però si hi aniré una, jo aniré, mira, a les 6 m'arriben gent de França a la casa, ja t'ho dic. Però sí que qui pugui anar, que hi vagi, que jo, pel que he llegit, val la pena d'anar-hi.
Jo estic com el Josep Maria, també ho he de reconèixer.
Molt malament.
Molt malament, sí, molt malament.
Treure la targeta groga, Herman, treure la targeta groga.
Bueno, no obstant...
la raó és certa que evidentment qualsevol esdeveniment, però aquest de forma notòria, pues, se sap que té un interès cultural, i a més que comparteixen totes les edats, és a dir, no hi ha només coses per a jovens o per a grans o per a nens, vull dir que si hi ha per totes les edats, per tant hi ha a triar, a escollir i a remenar. I ja que ho tenim a la vora de casa nostra, sí que hauríem de trobar el moment.
I és un format, i penso que té un format bonic, vull dir, no és un format allò...
Aquí t'he de donar la raó, Agustí.
No és com un allò estancat en un local, no sé què, sinó que és un format diferent,
molt divers, dinàmic, no? Que divers. Va des d'una cova...
I a mi el que m'encanta és que és de talla S, és de talla petita.
Bueno,
Això no...
No, és que no... Sí, jo penso
té el seu encant.
Jo penso que per sort no es troba a faltar ningú. Vull dir que està bé, no?, el que dius tu, no? És a dir, per sort no es troba a faltar ningú, vull dir, hi ha la gent que hi ha d'haver, vull dir, no...
Sí. No és massificat.
Exactament, no?
No, i és que és la qüestió, sentíem fa una estona a la Jordina Biosca, coordinadora artística del festival, que deia, diu, és que el problema no el podem tindre per poca gent, el problema el podem tindre perquè vingui massa gent.
Jo el que sí que he anat és a la cova del
rector.
Del rector, que allí, pues, bueno, quan hi passes i penses que realment allí, pues, es fa aquesta activitat, això sí que penses que, bueno, té el seu encant, evidentment, i més a les hores que
home,
es fa.
Home, no? A les 10 o 11
a les hores que es fa, no?
A la muntanya...
Ja, pues, evidentment, té el seu encant, Té que tenir el seu encant, evidentment, no he anat, però, bueno, sí que és una assignatura pendent, i sí que no sé si podrà ser en aquesta edició, però sí que, evidentment, en properes edicions és una cosa que pendent anar-hi, segur.
També una de les coses que deia la Jordina Biosca fa una estona és que, clar, després de 9 edicions ja parla de que no està consolidat el següent, ja està assentat. També ha estat molt curiós quan el Manel Sales... Curiós. Permeteu-me que subratlli quan el Manel Sales li ha preguntat respecte al fet d'obrir el festival a altres municipis, com sí que passa a l'EVA del Penedès, la Jordina diu... primer que considera que no, després ha apuntat que no era una qüestió que li pertoqués a ella decidir, sinó que, això m'ha encantat, seria els veïns de Pradell que decidirien si això s'obri o no es queda així. I ha estat curiós veure això, que el Pradell s'ha fet seu, en el sentit possessiu fort, al festival.
No, em sembla perfecte a mi que passi això, no? Vull dir, em sembla perfecte, i em sembla perfecte que els veïns de Pradell decideixin si diguem-ne, obren braços cap a pobles del voltant o el festival se manté en el cercle de Pradell, vull dir...
És algo que li dona un valor afegit a Pradell i Pradell li dona l'Eva, també. Vull dir, això... no, per ser un poble petit, no, sembla... és el contrari, no? Té un valor afegit, això.
Home, val a dir que respecte al seu cosí germà gran, el del Penedès, estem parlant de municipis bastant més grans que Pradell.
No, i tant.
Que en tots els casos pot ser algun que s'assembla més o menys, però és que la resta estem parlant de municipis que, bueno, jo diria que més que quadrupliquen la població de Pradell.
I tant.
Seria qüestió d'anar a treure el cap a aquesta tarda.
I tant.
I sobretot intentarem saber, ja ho sabreu a través dels informatius, clar, estem parlant de la nova edició, veurem què passa amb la desena, perquè sempre és una edició especial, la Cèlia...
A més, una altra cosa que penso que és interessant dir és que tots els espectacles són gratis, són gratuïts.
El de l'Alberto San Juan és...
taquilla inversa, però clar, la taquilla inversa tu pots fer-te el suec. Vull dir que, a veure, encara que aquella inversa teòricament hauries de donar el que tu creus que has de donar segons el que tu haguis vist, a veure, hi ha molta gent que es fa el suec, i marxa despistat.
No ho he vist, que... no he vist la caixa.
No, jo t'ho dic, jo veig la gent que em passa per allà i veus que hi ha gent que xiula i em gira cap a l'altre costat.
Bueno, això també va passar a la Fira del Vi, el que es va fer a la Falba.
Sí, sí, no, clar.
Quan diuen,
si em recordes,
tenen aquest problema.
És el de l'escola l'altre dia, no sé com va acabar resultant, però evidentment tu vas a veure un espectacle on actuen la majoria dels nens de Falset, i evidentment jo penso que és un bon retorn, ja que has donat una col·laboració per aquell acte i perquè en acabat l'escola en pugui fer un ús adequat per als alumnes que potser ho necessiten o el que sigui, no? Per tant, jo penso que sobretot si un pot, és una manera
ètica
de donar
jo penso que la taquilla inversa no s'explica prou bé el que és, i quan la gent diu taquilla inversa s'hauria d'explicar bé, és a dir, és quan tu després de veure l'espectacle dius, jo crec que aquest espectacle val tant i per tant el pago el que crec que val, perquè m'ha agradat molt, o perquè si m'ha agradat poc, doncs pago poc, i si no m'ha agradat molt, pago molt. És a dir, clar, això requereix una consciència. Primera, una consciència personal. De dir, a veure, jo reconec que aquest espectacle val molt la pena, doncs jo penso col·laborar. I per altra gent que jo penso que no ho tenen... La majoria de gent crec, o vull creure, que això de taquilla inversa és com si fos un donatiu. I no és un donatiu. Sí, és una altra història, eh? Per això la gent s'ho pren com això, va, és donatiu. No. Quant t'ha agradat? Això, per exemple, passa que, per exemple, als Estats Units, quan te fan en un restaurant i porten el compte, te posen, tu què vols pagar d'impost? El 5, el 10 o el 15? Segons...
La tip.
El servei, exactament. Segons el que tu, el servei que t'hagin donat, dius, doncs jo només vull pagar el 5% perquè no m'ha anat gaire bé. O pago el 15% perquè m'ha anat superbé. Vull dir, m'enteneu? Doncs jo penso una miqueta la cosa d'aquesta, d'aquella inversa. És a dir, segons el servei que jo he rebut, segons el que jo he vist, doncs pagaré més o pagaré menys, però pagaré, que aquest és el tema.
Sí.
En canvi, la gent de taquilla inversa aquí s'ho pren com un donatiu.
Bueno, estarem molt pendents del que passi a Pradell, fins i tot alguns sí que hi anirem a veure que s'hi cou. La veritat és que es deu cor alguna cosa, perquè amb la calor que fa...
Home, fan ventet, avui fa bastant ventet,
eh? Fa una mica d'aire, s'agraeix.
Avui allà a l'escenari de les Roses potser mos ventilarem una mica.
Sí? Bueno, a veure, estarem pendents. Sí que tenim algunes imatges que veiem gràcies a les xarxes socials i a Twitter, veiem que, tal com ens va anunciar la Cèlia en aquest mateix espai, la Cèlia Morós, hi ha força groc per dir-li la teixeta, però alguna cosa s'irà. Deixem-ho aquí.
Home, de fet, les pomes també són grogues, moltes.
Bueno, jo és que sóc més de la Granny Smith i és verda. Tornem a la nostra comarca, en una qüestió una miqueta més, o almenys no tan alegre com la del Festival en Veu Alta. En aquests moments, ben a prop d'aquí, 200 metres aproximadament d'on estem nosaltres. S'està celebrant a l'Ajuntament de Falset aquesta jornada de la vida rural sobre el desenvolupament, organitzada pel PSC, en què un dels temes centrals és aquest despoblament que està patint la nostra comarca. Jo recordo que moltes de les tertúlies de l'inici de començament d'anys, almenys des del temps que porto al capdavant d'aquest espai, m'agrada mirar i comprovar amb certa tristesa de, des de que, repeteixo, estic aquí al davant, que ja seran més de 5 anys, cada any baixa una miqueta la població de la nostra comarca. No és una caiguda excessiva, no estem parlant de 100 habitants de cop, però clar, estem parlant que cada any és allò de una quarantena, una trentena, a vegades 50, un degoteig que any rere any tu ja saps que el número serà a la baixa, no serà a l'alça. A mi m'agradaria posar-ho damunt de la taula i veure com veieu els tertulians aquesta situació de la nostra comarca. Digues. Bueno, no, tranquil,
no. La pregunta era si la immigració està inclosa amb aquest...
Sí, totalment.
Sí.
Jo recordo de fa ja 25 anys vam fer un estudi al Cap de Falset que una mica miràvem l'edat poblacional de la gent que atenem a la nostra, no tota la comarca, perquè en aquest cas no incloia la banda de Cornudella, Ulldemolins, etc, però bueno, es podia segurament
extrapolar-se tranquil·lament
a tota la comarca, i aleshores crec que vam arribar a que un 33% de la població que en aquell moment vivia al Priorat sobrepassava els 65 anys. Això segurament, potser amb el tema dels darrers anys, amb el tema del vi i amb què ha vingut potser immigrants, com deies, i altra gent, doncs potser ha fet que no hi hagi hagut possiblement la davallada que se podia augurar aleshores, no? Però sí que és cert que, com diu el Solde, pues, que cada any pues, l'envelliment propi de la població, més el fet de que hi hagin cada vegada menys naixements, doncs fa que hi hagi un descens continuat i que, per tant, els pobles, sobretot com més petits són, pues, la davallada sigui notòria. I segurament l'altre dia passejava per la Ribera d'Ebre, que al fi i al cap som comarques veïnes i que tots estem avisats amb aquesta situació, doncs també estava passant per un carrer i pensava pues, que hi havia cases que estaven tancades, i jo fa 9 anys que estic en el poble de la Torre de l'Espanyol, i segurament d'aquell tros de carrer que vaig passar igual hi havia 3 cases que als anys, des dels anys que soc jo, pues, havien tancat, pues, perquè s'havia mort la parella d'avis que estava allà, etc. Per tant, són cases que ja estan deshabitades. Per tant, les poblacions en general, les àrees rurals en general, pues estan, malauradament, estan davallant. I hem de donar notorietat a que lo bé que es viu als pobles, no? Passa que potser a vegades no se'n valora prou, o no sé.
No, el problema és que als pobles s'hi viu molt bé, però a l'hora de treballar els sous no són els que els adients.
Però jo penso que anaves per aquí. Bueno,
no, vull dir...
pensar el mateix.
Però... No, vull dir que una miqueta... és a dir, sempre estem parlant de que els pobles s'hi viu bé, i és cert, però clar, els sistemes de vida que hi ha als pobles no és l'adequat per poder-hi viure, que aquest és l'altre problema. I aleshores una miqueta, jo penso que el gran problema que tenim a les zones rurals i més com la nostra és precisament aquesta. És a dir, si la gent que viu als pobles tingués un sou digne, doncs no es deshabitaria, al contrari, s'augmentaria
la població. No, però també hi ha la possibilitat
això, banda,
de viure.
Això és una banda, és a dir, per una banda hi ha aquest tema, el tema del treball. És a dir, els únics la gent que pot viure als pobles, pràcticament, són la gent que té un sou. Un sou que no depèn de l'agricultura, precisament, de la terra, que és l'altre problema.
Sí. No volia dir, perquè curiosament aquests dies, clar, matines, per no agafar les hores del sol al tros, però de molts dies a les 6 te'n vas cap allà, i passes per la gasolinera, i quasi cada de matí hi ha 15, 20 o 25 persones, i un que va buscar, les enfeny aquí i allà, desconeguts tots, bueno, alguns ja es comencen a fer familiars, perquè els veus, no? Clar, penses per un costat aquesta feina la podrien fer gent d'aquí, però clar, sí, bueno, quin sou tenen,
clar,
que és la seva forma de vida. Per aquí ve molta gent a treballar. Ara, que la gent a treballar, en quines condicions treballen? No ho sé. Estan contribuint als impostos que més o menys paguem tots o no? O com treballen?
Bueno, però el problema no és de la gent. Sí. Però el problema no és d'aquesta gent, només.
No,
eh?
No. Però clar, que... és una cosa que ha anat notant molts dies.
Sí, no, això és cert.
No,
però vull dir que hi ha un tema que és un tema econòmic claríssim, no? És a dir, la gent treballa la terra si la terra dona per a viure bé. Per a viure. I desgraciadament això no passa gaire. Aquesta és la primera. I després ve la segona fase, que després venen el que dius tu dels vells, evidentment que és una població envellida. I després hi ha un altre tema que comença a preocupar, és el tema de les cases desocupades, que s'arreglen per llogar a cap de setmana o llogar en temps de vacances, i que això, que per una banda aporta benefici a la gent que viu, però que aquestes cases la majoria no són de gent que viu aquí, sinó són gent que viu a fora, sí. I que per tant el que fan és acotar el parc de vivendes de lloguer perquè pugui vindre gent nova, per entendre'ns, val? O si bé ha de vindre uns lloguers més cars del que en principi hauria de ser viure en aquests pobles, val?
I aquí tant, hi ha hagut un lleuger augment d'això,
no,
això que dius tu.
Molt, no, lleuger molt. Per exemple, sí. Comentàvem que a Cornudella hi ha més de 100 cases, més de 100, que estan posades a Airbnb.
Hi ha.
Més de 100.
Sí, eren per aquí, sí.
Clar, aquestes 100 cases no pot ningú anar a viure allí, perquè estan ja, diguem-ne, acotades a un tipus de gent i persones concretes. Per tant, si algú vol anar a viure a Cornudella, per exemple, Cornudella, perquè és un exemple que sé, però també hi ha altres pobles que s'hi passa tres quarts del mateix, i cada vegada passa més, perquè, clar, cada vegada més el Priorat té, diguem-ne, una miqueta destí turístic, per entendre'ns, eh?
Vull dir, el Priorat és destí turístic. Sí, ho seria per aquest argument, sí.
I, per tant, cada vegada més, això fa que, per una banda, és molt bo, perquè dona més feina, no sé què, no sé quantos, però, per l'altra, acota el nombre d'habitants, val? Sí. Vull dir que és un joc una miqueta d'equilibris, que és una miqueta també el que sempre comentem aquí, no? És a dir, el creixement, bueno, el Priorat ha de créixer, sí, però ha de créixer en proporció, en equilibri, amb no sé què, no?
Sostenible.
És a dir, no podem, per exemple, no podem fer aquí podem fer una cursa de 100 persones, però no podem fer una cursa de 4.000, perquè si fem una cursa de 4.000 vol dir que hi ha més gent corrent que n'hi pas vivint. I això ja desequilibra el tema, no?
Sí, i això és veritat perquè jo ho he comprovat en persona, no? A mi m'han vingut gent que venen per Airbnb i també sé de gent a Capçanes que busca casa.
Exactament. No, és això, és que és això.
Però l'exemple és veritat, és real.
No, però vull dir que el que té bo és que tu, com a habitant de la comarca, pots oferir aquest servei, però el pitjor és que hi ha gent de fora de la comarca, que viu fora de la comarca, que compra la casa de la comarca,
només per...
I la hipoteca a la comarca. Aquest és el tema, no? Vull dir que aquest negoci no es queda a la comarca, sinó que se'n va.
Sinó que se'n va per allà, sí.
Vull dir, i, llavors, i en canvi, per altra banda, frena el possible creixement de la comarca. Vull dir que és un joc d'equilibris molt bèstia.
És complicat, això.
No, molt complicat.
I amb empreses com aquesta mateix, el tema de Barcelona s'hi ha posat fort, no?
Clar.
I, bueno, sembla que s'estigui regulant.
No, que té la part positiva. Vull dir, m'entens? És que tampoc podem demonitzar-ho, tot això.
No.
Ho hem de posar en valor i en equilibri, que abans jo, no? Vull dir, s'ha de mirar bé, no? Quins són els problemes. Vull dir, evidentment que hi ha un problema d'economia, de sous, de viure amb dignitat, que és la primera, però després hi ha altres factors que cada vegada són més importants, que també ajuden.
Si hi ha bones vies de comunicació, també, clar, perquè hi ha gent que potser pot viure aquí i anar a treballar a Reus o en altres llocs.
Sí, però, clar, però,
això passa.
I estem perdent, és a dir, desgraciadament, en les zones rurals estem perdent els pagesos, pagesos de veritat, i el que fem és obrers del camp.
Sí, perquè hi ha determinades empreses que estan fent els propietaris dels terrenys i són aquestes colles que veus, que bueno, hi ha empreses que tracten molt bé amb aquesta gent, n'hi ha que, bueno, vaig
buscar... Són obrers del camp, és a dir, i clar, quan parlem d'obrers del camp no estem parlant de pagesos, el pagès és una altra història. El pagès té la seva terra, cuida la seva terra, té diversitat de cultiu, etcètera, etcètera, s'estima la terra, etcètera, etcètera, etcètera. L'obrer del camp
va a treballar.
I li porta un pito, si la... M'entens? I li diuen, tu fes això, i ell fa això i s'ha acabat, que és la seva feina.
Això passava al llibre El Malanyet, m'ho explicava el Pereudi, que, bueno, els matins, doncs, la gent se passejava pel poble, els treballadors, pel balcó d'aquell senyor, el senyor li deia tu, i els altres, au, el pròxim propietari...
Qui ha... Ara passa igual, eh?
I ara és igual.
Ara passa igual, fora,
igual. I el que igual. Deia la gasolinera, era això, hi havia un ell que deia tu aquell, tu a l'altre, tu a l'altre.
Exactament.
Estem igual.
Igual.
Home, si estem igual potser...
Bueno, relativament.
No, és que és el mateix. Digue-li-ho amb un escaló superior o un escaló diferent, però igual. Vull dir, és el mateix. No, per tant, a veure, vull dir això, no? Una miqueta que... I a més, a veure, parlar de despoblació, tota la vida hem parlat de despoblació aquí. Sempre.
Sí, en segon
lloc. I a més també passa una altra cosa. Jo crec que també passa una altra cosa recent, molt recent, i és que en època de crisi la gent va més cap als pobles, però en època de bonança la gent torna a marxar dels pobles. I ara fa un any o dos que teòricament s'està sortint de la crisi i per tant torna a haver-hi aquest altre factor.
Bueno, curiosament a la nostra comarca, amb les dades de l'IDESCAT al davant, el 2010 va ser l'auge, la punta màxima de població al Priorat, almenys pel que feia des de que hi ha dades o hi ha dades registrades, que és del 98, que n'hi ha d'anteriors. Estem parlant de que aquell any, repeteixo, l'any 2010 hi va haver censats 10.145 persones. A partir de llavors la cosa ha anat baixant, escalonada, repeteixo, no una gran baixada, però ha anat baixant fins al 2017, que són les últimes dades que tenen aquí a l'IDESCAT, que la població es va situar en 9.345 persones a la nostra comarca.
Ah, això és el 10% menys, quasi.
Sí. Si alguna vegada ha coincidit que vens de Gratallops al vespre, o vas a Gratallops al vespre per alguna cosa que m'ha tocat, veus la de cotxes que han anat a Gratallops a treballar i que passen per Falset i tiren cap a Reus.
I tant.
No sé, però això es toca. I sobretot la gent que s'ha preparat una mica. Ara la gent que ha passat olímpicament d'estudiar i esforçats, ho tenen més mai. Vols que s'han preparat, trobin feina. Per això que...
Jo vull llegir el diari que contemplen que l'any que ve l'índex d'atur baixarà del 10% a Catalunya. Vull dir, per tant, estem a nivells...
Algú t'està dient.
Com estem a nivells bastant interessants. Bastant correctes, ja. Sí. No, no facis aquesta cara.
Ja em diràs la font, perquè...
No, la font no. Avui, aquest dematí, ho he llegit al diari El Punt.
El Punt?
Avui? D'avui.
Sí, sí, sí.
I posava la Generalitat... La Generalitat, no... Uh-huh. No, ja. La Generalitat. Que l'any que ve s'espera arribar al 10% menys d'atur. O sigui, menys del 10% d'atur.
Dada interessant. Mirant aquestes de l'ESCAT, és que és molt interessant veure el gràfic perquè fa allò la muntanya... Vale, muntanyeta, deixem un turó. Des del 2000 al 2010 va haver la pujada, que també va ser força esglaonada, no va ser de cop, però sí que va anar pujant, i a partir del 2000 veus com fa l'altre vessant, com fa la caiguda, repeteixo, sense grans canvis, que també és interessant.
Però, per exemple, del 2000 al 2017, quina diferència hi ha?
Doncs el 2000... M'has demanat 2.000?
Sí, més o menys.
El 2000 eren 9.129.
Per tant, encara estem per damunt.
I ara estem als 9.340.
Per tant, encara estem per damunt.
Per damunt de l'any 2000.
Exactament. Vull dir, sí. I per tant, l'any 2000 ja es parlava de despoblament, i avui dia encara es parla de despoblament. No obstant, hi ha 200 habitants més que fa 10 anys.
S'ha vist, però això sí...
No, vull dir que les estadístiques, segons com se llegeixen o com
se lleguin... Sí, no, però això és molt... Però això és molt interessant, Agustí. A mi, quan fem les... quan donem les dades de l'atur a la ràdio falsa, sempre m'agrada...
Sí, sí.
Diguem el número que hi ha al mes, però mirem un mes enrere i mirem un any enrere, perquè ens ajudarà a situar una miqueta més com estem. I en aquestes dades de població també és interessant fer aquest exercici de no només quedar amb l'any passat, sinó mira què va passar fa 10, i mira què fa ja 18 anys enrere, què va passar, que no ha canviat tant en aquest sentit. Potser serà interessant veure què passa en el futur, si es manté aquesta tendència a la baixa. Repeteixo, no és una gran caiguda, però et situa per sota dels 10.000 habitants, que vulguis o no, és una... almenys jo l'entenc, també l'entenia quan estava informatius, que és una xifra simbòlica, és una fita, si ho voleu dir així, que allò situat per damunt o per davall marca una mica, no vull fer servir la paraula supervivència de la comarca, perquè la comarca amb 9.000 tira sola, va, però sí que és de dir, es consolida, hi ha una població que es manté...
No és el mateix 4 xifres que 5 xifres.
No és el mateix. També, val a dir, i deixem-ho mirar-m'ho des de la perspectiva en un tema que ha anat sortint al llarg d'aquesta temporada i que tinc bastant segur que també serà protagonista, per sort o per desgràcia, la temporada vinent, que és el tema de l'aigua. No és el mateix donar aigua per 9.000 i escaig que per 10.000. D'acord? O sigui que amb això també hi haurem de jugar i haurem d'estar molt, molt pendents. Interessant aquesta jornada del PSC pel que diu, però és una situació doncs, que coneixem força, força bé. Veurem doncs, què passa a la nostra comarca, i tenint en compte que ens ve una tardor en què ens vindran a visitar des de la UNESCO per tal de veure. Aquesta setmana s'ha donat a conèixer 4 nous llocs una a l'Índia, l'altra a l'Iran, una altra al Japó i una altra a la República Coreana. En aquest cas són, diguéssim, de espais, llocs. Veurem el de la nostra comarca si arriba o no. Creieu que hi arribarem en aquesta fita? Creieu que la visita que rebrem a la tardor, per tal de tot el que hem dit en aquell fantàstic dossier de més de 2.000 pàgines, s'adequa al que hi ha sobre el territori? Sou optimistes en aquest sentit?
Jo crec que a la final s'hi arribarà ara. Una cosa és arribar a la final i l'altra ja... Quants s'han de triar?
De cara al 2019, crec que enguany, sí, però, no, enguany és de verificació del que s'ha dit al dossier, s'adequa a la realitat, o està el més a prop de la realitat possible.
Hi ha punts determinats al comarques que s'hi adequen o no. De vegades també veiem per pobles que, no es fa prou o que es fa massa o que es fa d'una forma una miqueta discriminada, no? Indiscriminada. I això et fa por que hi hagin aquests punts una miqueta foscos que puguin fer davallar si es mira en profunditat tot el que hi ha. En principi, els valors hi són, però de punts foscos també n'hi ha.
No, a veure, jo penso que s'ha de ser optimista perquè, repeteixo, el treball fet hi ha quedat, per tant, aquest optimisme del treball fet i la satisfacció del treball fet i ben fet ja està fet i, per tant, hem d'estar contents. I el que vingui després, doncs, ja serà a més, no? I, per tant, si ve, benvingut. No, bé, jo, no obstant, jo he estat a bastants llocs patrimonis mundials de l'humanitat. I realment penso, jo no sé com aquests llocs són patrimoni mundial de l'humanitat, no ho entenc. Val? No
això, entenc. Aquesta versió l'he sentit no dir massa amb altra
gent. No, és que no hi he estat de molt, sí. Perquè vull dir, jo des de fa 10 o 12 anys, quan viatjo sempre em fixo molt en aquests temes de... I vaig als llocs, que, patrimoni mundial, doncs vinga, cap allà, a veure què passa, no? I hi ha llocs que dius, doncs no ho entenc, a mi que em perdonin, però no ho entenc, no? I aleshores això em dona també certes esperances de dir, bueno, si aquells llocs que jo he visitat i que m'han semblat
que no
de patrimoni no sé què en tenien, doncs aquest és un patrimoni viu que potser sí que té més raó de ser, no?
Jo també, una mica com l'Agustí, vull ser optimista, no? Penso que tenim una comarca que podem estar molt contents de poder gaudir del paisatge que ens envolta. Jo quan surto a córrer per la muntanya, pues surto de casa i vaig a córrer, pues la veritat és que no, a vegades no valorem prou el que tenim a la vora, i penso sincerament que s'ha de ser optimistes, pues perquè no tinc els coneixements que té l'Agustí en aquest sentit d'anar a veure altres llocs on hagués aquest cognom, diguéssim, però si tal com diu ell, pues tampoc no n'hi ha per tant, no? doncs per què no nosaltres, no? I penso que seria un valor afegit a la nostra comarca que bé, penso que a més, els que hi vivim i ho gaudim cada dia, pues, hem d'estar orgullosos de la nostra comarca.
Jo penso que donaria credibilitat, o sigui, jo penso que el més important del és que donaria credibilitat al projecte que s'està portant a terme, i tota la gent que està, diguem-ne, encara indecisa, diguem-ne, davant d'aquest projecte de comarca, si la UNESCO digués que és patrimoni, potser acabarien de donar-li l'impuls que necessiten, no? Per dir, doncs potser sí que és veritat això, no? Potser sí que s'ha de fer tot això. I per tant, aquesta gent que sempre n'hi ha, evidentment, i d'indecisos...
Això del pla de gestió ho troben una imposició...
Per exemple, coses etcètera, així, no? Etcètera. Exactament, sí. Vull dir, penso que és lògic que hi siguin, perquè doncs, hi ha molta manera de pensar diferents, i per tant, el que diem al començament del programa, la gent pot opinar, pot dir que li sembli, vull dir, penso que sense ofendre, sense insultar, però pot dir el que cregui que ha de dir, no? I si no està d'acord ho ha de dir, però vull dir que clar, quan la gran majoria tira per un camí i tu te quedes sol, potser comença't a plantejar, no?, què passa perquè estàs sol amb aquesta opinió, no? I si a més algú extern de fora te diu no, que és que aquest projecte és fantàstic, doncs has de dir, home, a veure, si estic sol, tots els de fora em diuen que és fantàstic, m'hi he d'apuntar.
Apuntar del carro, no?
No, vull dir que...
Pujar el carro, evidentment.
Bueno, estarem pendents del que passi, i així ja quan reprenem, quan reprenem la nova temporada en aquest darrer a Espai de Tertúlia estem intentant fer una mica de balanç de tot el que hem viscut i el que ens queda per viure, i ara toca obrir l'apartat de la política catalana, que ja portem unes quantes temporades força remogut, per no dir que passant anys històrics un darrere l'altre. Acabem aquesta tertúlia d'aquesta temporada 2017-2018 amb aquest trasllat dels presos polítics que hem conegut aquesta setmana.
Aquest dematí tots els socis d'Òmnium hem rebut una carta del Jordi Cuixart, en la qual una de les coses que deia era que, a veure, és a dir, el trasllat dels presos polítics a Catalunya no és cap ni victòria de democràcia, ni de cap pacte, ni de res.
Simplement complir la seva llei.
És estricta justícia, diguem-ne, no? I estricta justícia de la injustícia. I que, o sigui, perquè la justícia seria deixar-los lliures. Aquesta seria justícia. I apropar-los a Catalunya és la justícia d'aquesta injustícia de tindre els presos, no?
Intentar rebaixar una mica el càstig.
No, és que és de llei, no?
Quan s'acaba la instrucció, aleshores és quan el jutge també
comentava amb aquesta mateixa carta, dient que evidentment que els presos polítics no són cap moneda de canvi de absolutament res, no? Que l'única cosa que s'ha de fer és evidentment és deixar-los lliures, perquè no han comès cap delicte. I per tant, hem d'estar contents perquè s'apropin, però no perquè és estricta justícia, res més, eh?
Hem d'estar contents sobretot pels seus familiars, pels seus propers, que estan patint de forma individual, pues, tota aquesta injustícia, no?, que s'està produint. I per tant, que els apropin aquí, pues, facilitarà una mica.
I a més, vull dir, arrel d'això també també vull comentar, no?, una miqueta, és a dir, que per exemple PP i Ciutadans, davant d'aquesta estricta aplicació de la justícia, ho venen o volen vendre com una concessió als independentistes, com una no sé què, com una baixada de pantalons, en fi, una sèrie de tonteries que dius, vale, aquesta gent o són molt ignorants, cosa que dubto, o són molt dolents, cosa que penso que és cert. Perquè cada vegada que succeeix alguna cosa d'aquestes, l'únic que sabem fer és dir mentides. I diuen mentides, repeteixo, per ignorants, o perquè són realment mentides. I penso que són mentides perquè, per exemple, i també que se queixaven dels presos d'ETA, que també volen apropar els presos d'ETA, clar, estan dient presos de més de 70 anys i que estan malalts. I estan dient que això fa 40 anys que no havia passat. Mentida! El govern Aznar va apropar presos polítics a el d'Aznar, el govern d'Aznar, va apropar presos polítics del País Basc.
No hi ha memòria.
I els ciutadans són capaços de dir que fa 40 anys que això no havia passat mai, que no sé què. Vull dir, una sèrie de mentides contínues, una sèrie de qüestions que dius, a veure, o ens prenen per tontos, o són tan dolents que se diuen mentides i se les creuen.
Bueno, aquestes mentides les fabriquen perquè necessiten arguments de cara a la galeria per...
Sí, sí, però és que són mentides tan flagrants com per exemple això, no? És a dir...
Però quanta gent creu que aquestes mentides
són veritat? Però ho hem de dir, això. Per això ho hem de dir. És a dir, la gent que ho sap, ho hem de dir. Estan dient mentides contínuament, sense parar. És a dir, el que estem fent ara amb els presos catalans és explicar la justícia que s'aplica a qualsevol pres del món.
Però a molta gent, a molts ciutadans d'Espanya, els hi va bé aquesta mentida.
El que volen fer... Si la gent se vol creure mentides, allà ells, que viuran amb la mentida, bueno, ja està bé, eh? Però vull dir que hem de desmascarar aquesta gent que maneguen la mentida com si fos la veritat més absoluta, no? I això és molt fort, s'ha de dir. Sou uns mentiders. I a més ho feu amb mala bava, vull dir, ho feu amb intencionalitat, no amb ignorància. Perquè si un menteix amb ignorància, té una certa disculpa. Però quan un menteix
saber
que està mentint, no té perdó.
Bueno, però és que són així.
Són els seus arguments.
Però no ho hem d'acceptar.
No ho acceptem,
però s'ha d'anunciar.
D'això ja en portem quasi 1000 anys d'actituds com aquestes. Però el gos,
No, sí. Bueno. Sí, però vull dir que jo no em cansaré de dir-ho les vegades que faci falta, no? És a dir, no pot ser, és a dir, poden pensar com vulguin, el que no poden fer és enganyar i dir mentides.
Doncs això és el que...
No, però a veure, jo repeteixo, és a dir, totes les opcions de pensament són vàlides. Jo estic d'acord. El que pensa Ciutadans a mi no em pot agradar, però no. El que sí que no puc acceptar és que digui mentides. Això sí que no puc acceptar. Això és, jo penso que és molt diferent, no? És molt diferent. És a dir, jo accepto que la gent pensi diferent. El que no accepto és que per defendre la teva idea diguis mentides. Això sí que no.
Bueno, això és com les mentides sobre l'ensenyament, sobre la cara de les escoles.
Per exemple.
Jo que ara la conec molt directament, com a avi. Sí. És mentida el que diuen.
Ah.
És una... jo hi entro a l'escola, a buscar la canalla, no? I parles amb pares, sentes crios allí, sense posar-t'hi massa, però ho coneixes. I quan te diuen alguna cosa sobre l'ensenyament... que diu, els dius, agafaria i li diria, ets una mentidera o un mentideu.
No,
perquè
sí,
perquè és que, bueno, tu coneixes més des de dintre, evidentment, el món de l'ensenyament, però és que en cap moment en tot l'ensenyament dels meus fills mai hi ha hagut cap comentari. Més aviat, si han agafat alguna cosa, doncs perquè a casa es parla de coses, perquè
clar,
tothom tenim
que,
les nostres opinions.
El problema s'ha creat,
és
no
que,
hi era.
És que no, clar, és que a veure, a l'escola, a l'institut, allà en sigui, a veure, la quotidianitat ha d'entrar, la quotidianitat. I no pot ser que estudiem la història i no parlem de lo que està passant. Vull dir, veure, és que és absurd.
Estàs vivint unes situacions i també s'han de comentar.
Moltes vegades passa, els nens se pensen quan van d'excursió o van a no sé què, a mi comencen a cantar coses que no haurien de cantar. Jo ho reconec, no haurien de cantar, però clar, és que això, el diumenge ho van cantar amb els seus pares. És que, a veure, clar, el diumenge...
No ho pots ignorar.
Clar, ell el diumenge ho va cantar amb els seus pares i ell ho veu com una naturalitat absoluta, no perquè a l'escola hi hagués ensenyat. A l'escola no li han ensenyat això.
Però ell ho ha viscut, ell
ho ha viscut a casa seva, i ho han comentat a casa seva, i per tant, quan arriba a l'escola, ell continua fent el mateix de sempre.
I els amics, la canalla...
I tu li has de dir, calma. M'entens? És dir, calma, vull dir, para, perquè...
Ah, aquí no toca.
Això no toca, aquí no.
No passa res.
Però ells ho fan. Però ho fan espontàniament. Per què? Perquè ho viuen a casa.
Exacte.
I és que ho viuen a la societat. Després de l'11 de setembre, 2 milions de persones al carrer cridant no sé què, un nen que ja hagi anat, l'endemà, quan arriba a l'escola, el primer que fa és cridar el mateix.
Clar. I dirà, què hi feu? I pare, què des? O amic, o l'altre?
I tu li has de dir, no ho diguis, això, perquè aquí no toca. Vull dir, estàs adoctrinant. Al revés, vull dir, estàs dient, ei, a veure, vull dir... Cada cosa al seu lloc,
la
no?
La gent barreja socialització, adoctrinament...
Exactament.
Com si fos tot el mateix i no és ben bé el mateix, ni són els mateixos actors que s'ocupen d'un procés i d'un altre, ni en la mateixa mesura.
Però hi ha manipuladors professionals.
Això n'hi ha hagut sempre, el que passa és que a dia d'avui la comunicació, Agustí, convindràs amb mi que va... És el segon i és molt, molt fàcil arribar a molta gent.
Per sort.
Per sort.
Sí, per sort.
Sí.
Arribem al final del nostre temps.
Però mentre no facin com a la Xina, que tallin webs i coses d'aquestes,
bueno,
no? Que aleshores ja...
Algun dia ha passat alguna cosa semblant. Hem arribat al final del nostre temps, que avui significa també arribar al final de la temporada, i com espero que entenguin els tertulians i la gent de casa, avui toca fer una mica d'epíleg de... no de recopilació, però sí d'epíleg del que ha estat aquesta temporada 2017-2018 al Nord del Vermut. Al setembre, si Déu vol, doncs hi tornarem, perquè ens toca i ha de ser aquest espai. A veure si canviem alguna cosa, intentem acostar més als nostres oients, intentem que hi hagi aquesta resposta que portem alguns anys que...
Jordi, fes una crida als oients perquè algun oient vingui aquí a l'estudi a fer la seva conductoria.
Jo I també, si és, com a si producció, és, també faré
si
la meva.
És, I si és femení del sexe
sí, ja, ja sé,
femení,
ja sé, ja
millor encara, ja perquè ja no n'hi ha gaires aquí. Eh?
No.
Te tillaran a tu, com a productor del programa, te tillaran de...
Sí, pot, segurament alguna o algun o alguna ja ho fa, no passa res. Jo ja sé la feina que em toca fer en més d'un canvi, en més d'un aspecte per... intentar fer arribar aquesta hora del vermut a les cases. També tinc molt clar, i us dic als tertulians que esteu aquí, els de casa, que si algú considera que pot tornar a l'hora del vermut a ser l'espai que ha de ser, jo faig un pas al darrere, al costat... O
no, això no, Jordi, això no estem dient,
sí,
eh?
No, Agustí, jo simplement ho poso damunt de la taula perquè jo ja fa molts anys que estic en aquest espai i estic els dissabtes... aquí i ho faig molt, molt a gust, però repeteixo, si algú que considera que pot tornar a posar l'hora del vermut en un espai doncs, que serveixi per això, pel que és, o pel que almenys el que jo entenc que és un espai de debat en què la gent pugui dir la seva sense cap problema, doncs fa un pas al costat i ja està, i aquí no passa res.
Jordi, fas molt bé de dir no perquè haguis marxat i després no, fas no, bé, però això de dir com jo ho faig bé, les coses... perquè els altres no poden fer tan bé també, perquè no hi pot haver més gent.
No som una emissora, som una emissora municipal, però que el seu funcionament no depèn de l'Ajuntament, funcionem per col·laboradors i és la... els col·laboradors, també vosaltres, que amb bona voluntat doncs, fan que Radio Falset funcioni. Això ho hem d'entendre perquè és un model que no està gaire estès, però que necessita els col·laboradors per tindre sentit. Radio Falset pot continuar vivint amb altres sistemes o fins i tot estrenyint més el seu vincle amb l'Ajuntament, cosa que pot ser i no passaria res, però des dels seus inicis i fins a dia d'avui esperem que ho continuï sent, funciona per col·laboradors, i això s'ha de tindre en compte.
Per col·laboradors, i com tu dius, pues, igual que tots els que hem fet programes en aquesta casa, el que ens agrada i el que realment engresca la nostra tasca és que els oients també ens ajudin a ser sabedors de que aquella cosa interessa i què més que participar en el programa perquè sapiguem que realment els interessa i que pugui crear debat, i aquest, que és un programa de tertúlia, encara més.
I el que m'ha après molta gent, bueno, és algo nou, algo al que potser no t'hi hauries posat mai, i bé, no és una experiència negativa ni molt menys, com està en una entitat, com està en un ajuntament, com està doncs, en qualsevol empresa. Gestió, sapigué, no ho hauràs fet més bé o menys bé, però almenys has col·laborat a que allò tiri endavant.
Tanquem, doncs, esperant que al setembre torneu, al setembre-octubre, quan arrenquem la temporada habitual dels dissabtes de Ràdio Falset, retornem amb nosaltres una temporada 2018-2019 que es presenta força interessant. Ja em permetreu que sintetitzi molt en un parell de punts. Un en parlàvem fa una estona, aquesta visita del representant de l'UNESCO, que ens pot dir, o esperem que ens digui alguna cosa del que pot deparar la candidatura a Priorat Montsant Siurana, i l'altra és que al mes de maig del 2019 hi ha eleccions municipals, i sent una ràdio municipal és un moment de força moviment, diàleg, discussions, en aquest cas sí, algunes amb micro, algunes sense, i sempre és molt, molt interessant, o almenys pel que es parla sempre és un moment que si t'interessa una mica la política i la política local, que es juga diferent, és bastant diferent a la alta política que veiem més enllà de la nostra a nivell local, doncs és un període força interessant. I l'última cosa que vull dir, i trobo que he de dir i tinc moltes ganes de dir, és que aquesta temporada ha estat una temporada una miqueta complicada perquè hem perdut un dels nostres col·laboradors habituals, i m'agradaria dedicar aquesta, no només aquesta tertúlia sinó tota la temporada, a l'Enric Calvo, que ha estat molt, molt important per l'hora del Vermut, i que aquesta temporada ens ha deixat un record per l'Enric. Sempre quan parlàvem del tema de la població, és que jo el veia aquí perquè sempre era un plaer comentar dades, ja sigui aquesta o d'altres, amb l'Enric. Per la meva part, remés, gràcies a tots els que ens heu escoltat, ja sigui avui o alguna, o hagueu topat amb la tertúlia per aquelles coses de la vida. Al setembre hi tornarem, i molt especialment avui a l'Agustí, a l'Armand i al Josep Maria, que ens han acompanyat. Gràcies, i fins la temporada vinent.
Adéu-siau.
Vinga, adéu-siau. Adéu-siau.